Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres encetem una nova edició del programa radiobalaguer.cat des de la sintonia de Ràdio Balaguer. Saludem, com fem sempre, en que sort, el Jordi. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Jordi, una setmana més hi som per explicar-vos tot el que ha donat de si. Avui un programa més normal, perquè tornarem a parlar d'arangels, intel·ligència artificial, però també d'algunes novetats en terminals, bueno, de tot una mica el que ens agrada.
Sí, i videojocs.
I videojocs també, bueno, com anem aquesta setmana de videojocs? Tampoc no és que sigui una setmana molt propensa, eh?
No, ni molt ni poc, per dir-ho així, normal.
Un terme mig, bé, està bé, o sigui, podrem jugar.
Sí.
I a més veig algun joc a majúscules, hi ha algun joc important del que parlarem, eh?
Sí.
Bé, doncs entrem en matèria. Avui la música ens arriba des d'Alemanya, ens li posa Ains Music. Amb ell comencem parlant d'arangels. Ja hem dit que tornaríem a la vella escola. Comencem explicant-vos que els Estats Units i la Xina rebaixen temporalment els arangels un 115% i continuen, a més, en converses. Vaja, sembla que al principi potser el senyor Trump sí que li ha sortit bé el que volia, no? Era allò de la rabieta, el pataleig, i a veure si amb això aconsegueixo alguna cosa, i sembla que...
Sí, de moment sembla que no li van tan malament com pintar en les coses, no? I la disputa per arangels, que té com a principals protagonistes les dues grans potències mundials, com són Estats Units i la Xina, sembla que ha quedat en pausa. Almenys això és el que es desprèn després de l'última reunió que van tindre aquest cap de setmana.
En pausa, dius, Jordi, perquè aquests dos països han arribat a un acord perquè almenys durant 90 dies aquests abusius arangels quedin rebaixats en aquest 115%, no?
Sí, bàsicament s'ha rebaixat un 115% els arancels imposats per tots dos països, el nord-americà i el xinès, i bàsicament es quedarà només amb un 10%.
Doncs una mesura que comença justament a 14 de maig, que si no va mal eclipsat és avui, eh? O sigui, a partir d'avui als Estats Units comprar coses a la Xina tornarà a ser molt més econòmic.
Sí, i tot i això, tant els Estats Units com la Xina s'emplacen a mantenir les converses obertes i establir relacions comercials i econòmiques. Per, diguem que passats aquests 90 dies s'ha pogut arribar a altres acords.
Doncs veurem com acaba, com deriva tot plegat. De moment tenim 3 mesos que ens tiren a damunt de l'estiu i a l'estiu veurem si serà fàcil o no fàcil negociar, eh? Perquè a l'estiu tothom està més paradet. Veurem com acaba, nosaltres ho anirem seguint. Anem a parlar d'intel·ligència artificial. Avui parlarem de diversos que han tingut problemes i de diversos que van fent passos endavant. Els primers són la gent de Meta. Per què? Perquè han rebut una denúncia, i han rebut una denúncia perquè diuen que han usat llibres amb drets d'autor per entrenar la seva IA.
Sí, bàsicament és una controvèrsia que ara mateix afecta a Meta i a la seva intel·ligència artificial, que s'anomena Llama, però és una controvèrsia que també en parlarem amb altres intel·ligències artificials, perquè diguem que aquestes IAs s'entrenen i s'entrenen amb informació. I clar, de qui és aquesta informació que s'entrenen les IAs? Pues bé, una de les que de moment ha estat més afectada és la intel·ligència artificial de Facebook, i diguem que, bueno, és una tecnologia, no?, que ara mateix aquesta no la podem disfrutar com ChatGPT, no?, que és oberta, sinó bàsicament s'utilitza des de Meta, des de les aplicacions com puguen ser Facebook, Instagram, WhatsApp, entre altres, però sembla ser que l'esforç per entrenar aquesta intel·ligència artificial s'han utilitzat informació o llibres que tenien drets d'autor.
Doncs això, alguns autors han acusat Meta d'usar les seues obres literàries per l'entrenament del seu llenguatge Llama, i que diu que les han usat sense permís. Fins i tot llegim a la demanda que els mateixos advocats de Meta ja haurien advertit a la companyia sobre els riscos d'utilitzar llibres pirates directament, o sigui, que eren llibres que havien agafat sense cap tipus de permís per entrenar-la, i els mateixos advocats ja els havien dit, me sembla que tindràs problemes.
Sí, tot i això, Meta, diguem que va fer cas omís d'aquestes amenaces i va continuar.
Què ha passat ara? Doncs que tot plegat anirà a judici, i a més hi ha còpia d'aquests missatges. Es veu que està de moda això de fer còpies de missatges i publicar-los, i arribaran a judici fins i tot aquests missatges entre els advocats i la companyia, on els advocats ja advertien i la companyia feia cas omís.
Sí, sí.
Veurem com acaba tot plegat. Suposem que acabarà com ha d'acabar, a judici i possiblement amb algun tipus de multa o sanció.
Econòmica, segurament.
I a una altra banda, doncs, a SoundCloud. SoundCloud nega haver fet servir el treball d'artistes per entrenar a la intel·ligència artificial després de que canviés els termes d'ús al febrer de l'any 2024.
Sí, l'empresa SoundCloud ha desmentit haver utilitzat el contingut pujat pels usuaris per entrenar models d'intel·ligència artificial, malgrat haver modificat els seus termes. Bàsicament, els seus termes d'ús, al febrer del 2024, sense cap avís previ, els va modificar dient que podia utilitzar, que bàsicament podia utilitzar aquests continguts.
Bàsicament, sí, els termes, bueno, és allò que cliques i tothom fa acceptar, dient que a partir d'ara el contingut pot interactuar amb tecnologies d'intel·ligència artificial dins el propi servei. Vaja, si el contingut pot interactuar amb intel·ligència artificial, per a què? Doncs se suposa que per entrenar-la, eh?
Sí, tot i això, SoundCloud, davant d'aquestes amenaces que ha rebut, diguem que va canviar els termes, però que d'un moment no ho ha fet. No ha utilitzat cap contingut.
Ells diuen que no, eh? Que no han utilitzat ni permetran que tercers utilitzin el contingut dels usuaris per entrenar models d'intel·ligència artificial i han implementat, diu, mesures tècniques com l'etiqueta no AI, o sigui, no intel·ligència artificial, per prevenir l'ús no autoritzat.
Sí, la companyia SoundCloud ha subratllat que el seu compromís és total amb els artistes, assegurant que qualsevol aplicació futura d'IA estarà dissenyada per donar suport als creadors humans.
Doncs veurem com li surt tot plegat, però de moment ja comença a bullir l'olla, un altre que es podria trobar amb problemes i podria acabar a judici, eh?
Sí, perquè dius, bueno, bàsicament per un cantó, no? Diu que protegeix els autors, que no faran IAs, i després per l'altre et fa firmar unes condicions conforme diu que sí que ho pot fer.
Sí, que les IAs hi poden accedir lliurement a tot el que pugis. Tot plegat, bueno, controvertit. I tornem a la IA que parlàvem fa un moment, la IA de Meta, perquè WhatsApp diu que planeja implementar una funció per reprendre missatges mitjançant Meta AI.
Sí, WhatsApp està desenvolupant una nova funcionalitat que permetria als usuaris rebre resums privats de missatges rebuts en xats individuals.
O fins i tot grupals, Beca.
Sí, bàsicament una funció, no?, fàcil i habitual de les IAs que resumeixen molt bé diferents texts i continguts i ens ho podria fer directament WhatsApp a la seva aplicació.
En què no li ha passat allò que està en un grup i quan te n'adones mires i diu hi ha 100 i pico missatges?
No els vull llegir tots.
No els vull llegir tots. Ara qui s'hi posa amb això, no?
Pues la IA ens podria ajudar a fer un resum.
Doncs això ho estan provant ja amb una versió beta de WhatsApp per Android, molt llarga, que no diríem tampoc, i fa una característica anomenada processament privat. Atenció al nom, perquè privat vol dir que és privat, en principi.
Sí, Meta assegura que aquest contingut dels missatges es gestiona íntegrament en un entorn protegit, sense exposició a WhatsApp, i que, per tant, no hi pot accedir ningú de fora.
O sigui que, en teoria, és una intel·ligència artificial que correria en local, diguéssim, eh? No, com el, recordeu que els missatges de WhatsApp van encriptats i en principi no els ha d'accedir a WhatsApp ni ningú més. Clar, quin sentit tindria, doncs, que quan algú demana un resum automàticament quedin accedits per tot arreu?
Sí, i a més aquesta funció de resum de xats no estarà disponible si tenim activada la funció de privadesa avançada.
Doncs una eina que ja es va implementar el passat mes d'abril i que impedeix justament això, que hi puguin accedir des de fora. També volem parlar d'Apple perquè estudia afegir motors de cerca amb intel·ligència artificial a Safari. Això surt una mica, s'ha sabut, arrel de tots aquests judicis que estan tenint a Google, justament, al contrari del que semblaria.
Sí, bàsicament Apple està considerant incorporar motors de cerca impulsats per intel·ligència artificial al seu navegador Safari, una decisió que podria posar fi als acords de col·laboració entre Apple i Google.
Recordem que fins ara tot el tema de la intel·ligència artificial que hi pogués haver a través de Safari estava única i exclusivament lligada a Google. O sigui, tot anava lligat a la intel·ligència Gemini. I segons ara ens diuen, no seria així en un futur.
Sí, i a part, diguem que des de qualsevol navegador, un Safari, quan busques alguna cosa, diguem que s'executa ja directament la cerca de Google.
Doncs l'empresa està treballant en afegir motors de cerca basats en IA com el ChatGPT, Perplexity o l'Anthropic, entre d'altres. Tot això per què? Per acabar-ho integrant amb Siri, fins i tot. O sigui, la idea és que puguem triar. Vaja, em sona una mica al model europeu, que quan instal·lem qualsevol aplicació d'aquestes ens deixa triar quin model de cerca volem fer anar. La idea seria anar cap aquí, eh?
Sí. Bàsicament, diguem que sembla que vol aquest moviment s'emmarca en el context d'un procés judicial en què Alphabet, propietària de Google, està acusada de mantenir un monopoli en els motors de cerca. I diguem que Apple pues, bueno, vol trencar aquest monopoli.
No sé si li està tirant potser una carta a favor a Google aquí.
Sí, sí, sí. Potser perquè... li fa més un favor que, sí, que no passa el contrari. Però
que una altra cosa. Bueno, veurem tot plegat com acaba i sembla que en un futur sí que podríem triar el motor de cerca que volem fer en quina intel·ligència artificial. Abans triar motors de cerca, ara triarem IA. I acabem explicant-vos dins de tot aquest món de la intel·ligència artificial que OpenAI ha portat cap a Europa ja les millores de memòria de ChatGPT per als usuaris Plus i Pro, o sigui, per als que paguen, eh?
Sí, OpenAI ha desplegat a Europa les noves funcionalitats de memòria de ChatGPT per als usuaris de les versions Plus i Pro. Aquesta característica permet al chatbot recordar converses anteriors, oferir respostes més personalitzades i adaptar-se molt més a cada usuari.
Doncs una mesura que als Estats Units ja hi era, però aquí no teníem, eh?
Sí, aquesta funció de memòria de ChatGPT es basa en la informació prèviament compartida per l'usuari. Per tant, sí, cada vegada que feia un ChatGPT fins ara us semblava, no?, que feia un reset, que parlàveu des de zero, però ara no. Se'n recordarà de vosaltres i de tot el que aneu parlant.
Una funció que, de fet, un amic, un punt de memòria, sí que ja hi era la versió gratuïta, però cridava l'atenció que les versions Plus i Pro a nivell europeu no hi eren. Ara sí, les versions Plus i Pro a nivell europeu seran un salt exponencial respecte a les versions de no pagament. A partir d'aquí, cadascú decideix si vol pagar o no vol pagar. I anem a parlar d'una tecnologia que acaba. Sempre ens fa gràcia que presenten coses i al cap d'un temps s'ho acaben carregant. En aquest cas parlem d'una tecnologia que no és excessivament vella. Es diu Deep Link i era d'Intel. I ara diu que, bueno, que ja no la necessiten.
Sí, és una tecnologia que va sortir al 2020, per tant no fa ni 5 anys. És una tecnologia que arribava per oferir milers de quan s'usaven processadors Intel i també gràfics de la mateixa Intel, pues una tecnologia que millorava aquesta comunicació entre aquestes dos CPUs.
Doncs Intel ha decidit aturar el suport per a aquesta tecnologia, que tampoc no està suportada pels nous processadors i gràfiques del fabricant. Vaja, que ja era una cosa que ja veien clar que no la seguirien fent anar, eh?
Sí, bàsicament, diguem que alguna de les avantatges més potents que oferia aquesta tecnologia és que si, com diem, teníem la CPU d'Intel i una gràfica Intel Arc, doncs hi havia eines com el Dynamic Power Share que permetia optimitzar el rendiment en conjunt de la CPU i la GPU. També, bueno, bàsicament, el que us hem dit, que milloraven el rendiment d'aquestes dos CPUs.
Fins i tot servien per millorar el rendiment en l'hora de fer tasques per intel·ligència artificial. Doncs sembla que no cal, que hi ha altres maneres de fer-ho, això, eh?
Sí, bàsicament, sembla ser que aquesta funció no s'ha propagat als nous processadors Intel, que han sortit nous, i per tant desapareix.
Doncs recordo, Jordi, quan nosaltres vam parlar en aquest programa, que ja fa anys que el fem, que vam parlar del Deep Link, com a una tecnologia que seria futurista i una gran aposta d'Intel enfront a la competència, perquè AMD també estava fent una cosa similar.
Sí, però de moment és estrany, no?, que ho hagi abandonat.
Doncs de moment mor aquí mateix. I anem a parlar d'una notícia que interessarà a les butxaques no tan calentes, perquè hi ha d'haver de tot al món. I Nvidia ha confirmat que el 19 de maig, o sigui, és imminent, es llançarà les RTX 5060. Sabem una mica més de les especificacions d'aquestes targetes que a molta gent li poden anar bé, sobretot a gent que no estigui disposat a deixar-se mig sou en una targeta gràfica, no?
Sí, us parlem de l'altíssima generació de GeForce i, bàsicament, de la gamma mitja. Després, damunt de les 500, de les 5060, recordem que tindrem les 70, 5070, 5080, 5090, etc. Pues bé, parlem avui de les gamma mitja, que sembla ser que seran llançades a tot el món, a nivell mundial, el 19 de maig.
Doncs 19 de maig, amb una presentació, a més, farà una presentació a les 6 de la tarda, hora central europea, o sigui, guaita, presentació i tot, el gran esdeveniment de llançament per unes targetes com dies que estan per a butxaques ajustades i ja veiem que hi ha certes comparacions amb models més elevats on han retallat.
Sí, bàsicament s'ha retallat prestacions i passarem a tindre només, per dir-ho d'alguna manera, 3.840 nuclis CUDA. 768 menys que la seva germana gran, la 560 Ti. Funcionen a una velocitat base de 2028 GHz i amb una màxima de 2500.
Doncs ja veieu que sí, hi ha hagut una mica de retallada. Hi haurà suport per a les últimes tecnologies, però ens prometen una mica menys de rendiment.
Sí, a memòria RAM tindrem 8 GB d'UVRAM DDR7.
Aquesta seria la màxima, eh? O sigui, arribaríem a una versió de fet, la màxima i la mínima. Només hi haurà una versió de 8 GB de RAM.
Sí. Tot i això, diguem que tot i la reducció de prestacions, serà una gràfica d'altíssima generació, molt potente i sobretot destinada, com diem, a gamma mitja.
Doncs benvinguda sigui, i esperarem a veure tota l'amalgama de preus que ens presenti Nvidia per a saber quina ens compensa més i quina ens podem permetre. Come alive. Anem a parlar de processadors per a PC d'NVIDIA. Per què? Perquè durant el proper Computex, que tenim ben a propet, tindrem nous processadors d'aquesta companyia. Companyia que va vindre per quedar-se en el món de la computació per a PC, eh?
Sí, bàsicament NVIDIA, la companyia sobretot popular, no?, per les GeForce, per les targetes gràfiques, sembla ser que es tira al món dels processadors, de les CPUs per a ordenadors, i ja els té preparats, els primers.
Doncs què és el que veurem? Doncs juntament amb aquestes noves targetes gràfiques i tot això que ha de treure, aquest Computex 2025 ens preparen sorpreses. L'edició passada, MediaTek va mostrar afinitat amb NVIDIA per posteriorment treballar junts en nous projectes, i una col·laboració que donarà lloc al primer processador per a ordinadors d'NVIDIA. Un altre més entrarà al mercat.
Sí, serà arquitectura ARM, per tant no és x86, la típica d'Intel i AMD, però bueno, bàsicament veiem que Microsoft ha fet molts passos endavant en poder incorporar aquests processadors ARM dintre del seu Windows, i per tant que asseguren pràcticament compatibilitat al 100% amb qualsevol Windows i aplicació.
Què ens expliquen des d'NVIDIA? Doncs que tota l'experiència que han acollit i han recollit amb les seues solucions per a superordinadors i tots aquests càlculs per a intel·ligència artificial ens faran uns processadors fantàstics, uns processadors ARM que vindran a sumar-se a tota la resta. O sigui que ara, Jordi, ja no sé quants models de processadors, i quan anirem a la botiga a comprar un ordinador, abans era allò d'Intel o AMD. Què vol vostè, no? Ara serà com a complicat triar.
Serà Intel, AMD, serà Qualcomm, serà NVIDIA, bueno, veurem qui més se suma.
Doncs esperarem a veure el Computex, què és el que ens presenten, i esperarem al Computex també a veure, bueno, quins rendiments donen. També volem parlar de Microsoft, perquè ha presentat les noves Surface Laptop 13 i les Surface Pro 12, dos en un, amb processadors. En aquest cas veiem que Microsoft continua fent la seva aposta pels Snapdragon.
Sí, veiem com la mateixa Microsoft aposta per processadors tecnologia ARM i bàsicament de la companyia Qualcomm Snapdragon X Plus, el model que presenta. Són aquestes Surface, són ordenadors dos en un, és a dir, els podem utilitzar com a portàtils o com a tablets, i són ordenadors, per tant, amb unes prestacions força potentes i també amb uns tamanys reduïts.
Doncs de fet, sí, ens presenten aquests dos sabors amb aquests processadors que, com no, porten l'etiqueta Copilot Plus PC per defecte. Un és el laptop, Surface Laptop, que seria aquest model que és únicament ordinador de tota la vida, diguéssim, perquè ens entenguem, i l'altre és aquest Pro 2 en 1, que seria aquest compatible, o sigui, podríem tindre tablet o podríem tindre ordinador. Pel que fa a especificacions, doncs no estan gens malament, eh?
No, comencem pel Surface Laptop 13, que ve amb un CPU Snapdragon X Plus de 8 nuclis i acompanyat de 16 GB de RAM DDR5.
Doncs és un model que trobem amb diverses capacitats i amb una pantalla de 13 polzades, com el seu nom indica, que tampoc és que sigui excelsa la pantalla.
Però bé, és un portàtil força interessant, només pesa 1,22 kg, porta Wi-Fi 7, tot tipus de connexions, USB també, lògicament, i és un portàtil, bueno, força interessant a nivell d'integració, disseny i de la mateixa, i és propi de la mateixa Microsoft.
Uh-huh. I pels que vulguin algo més convertible, pues, la tablet tot en un Surface Pro 12.
Sí, ens presenta una pantalla de 12 polzades amb una resolució força alta de 2196x1464 i amb un refresc de 90 Hz.
Doncs aquesta pantalla ofereix un format com el de la Surface Laptop també, eh? Són pantalles 3.2. I a més aquesta veiem que és compatible amb el Surface Pen, que ve inclòs quan comprarem la màquina.
Sí, quan utilitzem el dispositiu com a tablet, doncs, diguem que serà molt útil aquest llapis, no?, per ser més productius a l'hora de treballar.
A nivell de processador, RAM i tot plegat ve igual que l'altre, eh? Tindríem aquests nous Snapdragon X Plus i les 16 GB de RAM.
Sí, sí, i després d'emmagatzematge, tant amb un com a l'altre, podem escollir 256 o 512.
En aquest cas també porta connectivitat Wi-Fi 7, i aquí veiem que el pes ha baixat en ser un tipus tablet, eh?
Sí, bàsicament només pesarà 600 grams.
Doncs està força bé, eh?
Sí, sí. Recordem també que si l'hem de fer anar com a tablet, no cal que fem peses aguantant el dispositiu, no? Uh-huh.
Doncs algú dirà, i això pica molt, doncs ho tindrem disponible ja i més o menys ja tenim uns preus, orientatius.
Sí, estaran disponibles el 20 de maig i la Surface Pro rondarà els 979 euros i el Surface Laptop els 1099.
Aquests serien preus de base. A partir d'aquí, si els voleu amb més capacitat i aquestes coses, doncs pujaran una mica de preu. Anem a parlar de dispositius mòbils perquè hem tingut dues grans entrades al mercat aquesta setmana. El primer és la de Sony. Sony ens ha presentat un nou Xperia i crida l'atenció que el mòbil l'hem de comentar perquè recupera una cosa que ja pensàvem que estava morta i és el jack d'auriculars.
Sí, bàsicament, quan moltes companyies estan fent moviments per fer desaparèixer el jack, el connector jack de tota la vida, no d'àudio, dels seus dispositius, sembla ser que Sony fa un pas al contrari.
Sí, perquè altres dispositius anteriors de Sony ja no en portaven, i aquest l'ha recuperat.
Sí, ho recupera amb un model nou que ens presenta, que és l'Xperia U7.
Doncs sí, un nom una mica complex, potser per un telèfon, mira que li podien haver ficat un altre nom, doncs no, Xperia U7. I anem a veure perquè fusionen diverses tecnologies avançades de les diferents divisions que té a Sony, Alpha, Bravia i Walkman, i ja veureu que ens expliquen que fa meravelles pel que fa a imatge, perquè Alpha seria la versió d'imatge amb càmeres, Bravia, Walkman, o sigui, amb sonoritat, amb tot plegat. Anem a veure una miqueta què ens porta aquest mòbil.
Sí, aquest dispositiu destaca pel seu sistema de càmera triple, càmera fotogràfica, inclou un teleobjectiu periscòpic amb zoom òptic continu de 70 a 200 mil·límetres i una càmera principal de 48.
Uh-huh. També veiem que hi ha un gran angular de 12. Tot plegat, com no, amb intel·ligència artificial i amb una funció que a molts cridarà l'atenció, que s'anomena autoframing.
Sí, aquesta funció ens millorarà la il·luminació i l'estabilització de les gravacions quan fem vídeos.
A més, crida l'atenció també perquè permet generar simultàniament una segona pista en format vertical o horitzontal. O sigui, sí. És allò que dius, ara he de triar, he de gravar un vídeo, què el vull fer, amb horitzontal per després tenir-lo a casa a la tele o en vertical per penjar-lo a l'Instagram? Doncs mira, aquest ho fa els dos alhora. Nosaltres gravem, només procurem que lo del mig estigui centrat a lo que ens interessa i després tindrem dos vídeos. Fa un vídeo en horitzontal i un en vertical.
Funció molt interessant. A part d'això, també en l'àmbit del so, com acostuma a ser habitual amb el Sony, aquest Xperia U7 recuperarà el connector de jack d'auriculars de 3,5 mil·límetres, una característica que molts usuaris valoren positivament.
Uh-huh. Bueno, no tothom té uns auriculars sense fil, o molta gent li fa gràcia portar encara auriculars amb fil,
Sí.
A part d'això, té també una intel·ligència artificial per al so, que diu que ens dona una qualitat de so immersiva. Vaja, que no sé si això és bo o és dolent, que ens vagi retocant el so.
Bueno, diguem que ho fa només per millorar la qualitat, no per modificar-la.
Uh-huh. Doncs això s'ha desenvolupat a la divisió de Walkman, de Sony. Recordem que la marca Walkman, que si tenen una edat recordareu que es va fer anar molt, era una marca de Sony, i va arribar a ser com allò dels iogurts Danone, no? Pues el Walkman, tothom li diria Walkman.
Un dispositiu portàtil per escoltar música, no?
Doncs tothom li diria Walkman, pues Walkman era marca de Sony. A part d'això, la pantalla és l'altra divisió que també hi han ficat molt d'amor, que és la part de Bravia.
Sí, ens porta una pantalla OLED de 6,5 polzades amb resolució 4K i una taxa de refresc de 120.
Uh-huh.
Característiques bones ja d'entrada.
Doncs tot això amb un processador top. Porta un Snapdragon 8 Elite i tindrem opcions de 12 i 16 GB de RAM, emmagatzematge de fins a 512, bateria de 5.000, amb càrrega ràpida, fins i tot càrrega sense fils. Vaja, un telèfon que promet donar la talla, més o menys, amb tot.
Sí, sí, un telèfon que intenta recuperar l'antiga esplendor de Sony, no?, en quant a terminals mòbils. Aquest Xperia U7 estarà disponible a Europa segurament cap al juliol, a un preu de 1.399 euros.
Doncs 1.400, arrodonim. Veurem què tal li funciona a Sony aquesta nova aventura fotogràfica immersiva que ens han preparat amb aquest mòbil. I també haurem de veure què tal li funcionen les vendes del Galaxy S25 Edge. Per fi, ja tenim aquí el model ultraprim de l'altra companyia que intenta batallar per ser la hegemònica en el món dels mòbils, com és Samsung.
Sí, Apple també presenta el seu mòbil ultraprim, doncs Samsung també presenta el seu Samsung Galaxy S25 Edge. Un mòbil que presumeix de disseny ultrafí sense pèrdua de rendiment.
Doncs què vol dir ultrafí? Vol dir que només fa 5,8 mil·límetres de gruix.
I només pesa 160 grams.
Uh-huh. Doncs és poc, eh? Tenim un gruix molt finet. Recordem que un gruix que ja vam dir que aquests, per exemple, no hi podien incorporar el jack d'auriculars perquè és que no hi cabia, era tan prim que no arribava a caure-hi el mecanisme, i és un dels telèfons més prims que podem trobar al mercat.
Sens dubte. A part d'això, diguem que el xassis està fet de titani per poder ser suficientment resistent, que a nivell de prestacions és força bo, porta una pantalla AMOLED de 6,7 polzades, protegida amb Gorilla Glass Ceràmic 2, i un vidre ceràmic dissenyats per a dispositius tan prims, específic, només per a aquest mòbil.
O sigui, l'han hagut de fer expressament per què? Perquè si no seria molt fàcil partir pantalla. Per allò que hem dit moltes vegades, de que hi ha gent que se'l posa a la butxaca darrere, no se'n recorda sa seu i clac, partit. Per què? Perquè el telèfon és tan prim que flexa.
Sí, malgrat la seva finesa, Samsung ha aconseguit mantenir un rendiment òptim gràcies a la integració del processador Snapdragon 8 Elite.
Doncs un processador que, això sí, li han donat un toc personalitzadet. On sí que algú ja es queixarà? Doncs, clar, quan fem un mòbil tan prim, per algun lloc hem de retallar. La primera retallada la tenim a la bateria, Jordi, no?
Sí, bàsicament un dels punts més fluixos, potser que podríem classificar aquest 25 Edge, doncs és la bateria, que s'ha baixat de potència.
3.900 mAh. Estem parlant de que habitualment avui en dia els mòbils es mouen entre el 5 i el 6.
Sí, bàsicament sí.
No arriba als 4.000. Sí que hem de veure que en altres apartats també hi ha retallades. Anem a veure, perquè per exemple en la fotografia tenim una retallada també important, eh?
Sí, bàsicament no trobarem tants sensors com altres dispositius, bàsicament per temes d'espai.
Sobretot tenim càmera principal de 200 megapíxels, que diu que millora les imatges en un 40% en condicions de poca llum. Tenim una càmera complementària de gran angular de 12 megapíxels. I atenció, perquè no tenim càmera de zoom, sinó que hi ha un zoom de 10x, però és digital. Per què no hi ha càmera de zoom? Doncs perquè el simple espai de les òptiques que necessitem per aquest tipus de càmeres...
No hi caben.
No hi caben. O sigui, és tan prim el mòbil que ja no hi cap.
Tot i això, el Samsung Galaxy S25 Edge es posiciona com una opció premium per a aquells usuaris que busquen un dispositiu molt lleuger i molt prim.
A més, contradient el que havíem dit amb els rumors anteriorment, us hem de dir que sí que porta càrrega inalàmbrica. Ja ha capigut al final, algun raconet hauran trobat.
Sí, sí, sí.
Cal saber que ens arriba, però ja, el tindrem disponible quasi bé amb immediatesa, no? Tenim data ja i fins i tot tenim preu per al model més bàsic.
Sí, el trobarem a 1.249 euros, el model de 256 gigas.
I la data, el 30 de maig. O sigui que si voleu portar un dels mòbils més prims al mercat a la butxaca, aquest pot ser una bona opció. I també hem sabut aquesta setmana que Apple està treballant en un nou iPhone amb disseny radicalment diferent per commemorar el 20è aniversari del dispositiu l'any 2027.
Sí, us recomanem que estigueu atents amb aquesta notícia.
Bueno, de fet, ja hem dit una cosa important al titular, però bueno, ho tornarem a recordar,
Sí, segons un periodista, Mark Gurman, bàsicament aquest model tindrà una estructura principalment de vidre, amb vores corbades i sense cap tall a la pantalla.
Doncs què vol dir això? Doncs que eliminarien el Dynamic Island.
Sí, s'espera que la càmera frontal estigui integrada sota la pantalla.
O sigui, parlaríem d'un terminal que tot seria pantalla. Ja no hauria ni taquetes, ni foradets, ni marques negres, ni res.
Sí, sí, té bona pinta.
Doncs a finals de 2027 és quan sortiria i coincidiria amb el desè aniversari de l'iPhone X i coincidiria també amb el 20è aniversari...
De iPhone.
Esperarem, voldrem saber-ne més. De totes maneres, suposo que us heu quedat amb el que m'ha explicat. I també us volem parlar de dues coses, potser ja de forma més breu, però perquè tingueu presents. Spotify s'actualitza, vol actualitzar-se i recentment ja ha començat a actualitzar la seva aplicació amb noves funcions. Per què? Per millorar la gestió de llistes de reproducció, però sobretot per afinar les recomanacions musicals. Cada cop s'adapta millor als nostres gustos.
Sí, aquesta actualització, que s'implementarà progressivament per a tots els usuaris, de moment no ho trobarem tots immediatament, inclou eines per a una millor experiència d'escoltar, especialment per a les subscripcions premium, eh?
Doncs què és el que fiquen? Per exemple, ens fan que certs botons, per exemple, com el d'ocultar, siguin més intuïtiu, puguem amagar cançons que no ens hagin agradat. També podem afegir la funció posposar. Per què? Perquè una cançó doncs, ja l'han sentit massa aquestes últimes setmanes i ara volem estar un mes sense sentir-la cap vegada més. Doncs la podem posposar i estarà 30 dies sense que soni més. Vaja, petits ajustos, que sempre són benvinguts i tot plegat amb la intel·ligència artificial.
Sí, a donar-li un cop de mà.
Clar, donar-li un cop de mà. Ai, playlist, n'hi anomenen també, que, bueno, podrem crear playlist amb intel·ligència artificial. I també us volem explicar que Microsoft ha ampliat el suport de les aplicacions d'Office a Windows 10 fins l'any 2028.
Sí, és un tema que potser en parlarem els propers dies, i és que recordem que queda molt pocs mesos per la fi del suport a Windows 10. I de moment, Microsoft, diguem que compta amb un gran nombre d'usuaris que encara utilitzen Windows 10.
Doncs sí, i potser cada cop seran menys, perquè cada cop sembla que són menys exigents. Al principi recordem que saltar Windows 11 quasi bé havies de tindre, el que fes falta. Ara potser és més senzill saltar, i també amb la base del temps la gent va canviant d'ordinadors i els ordinadors nous, lògicament, ja venen preparats per l'11.
Sí, tot i això, de moment llança una bona notícia pels que encara utilitzen Windows 10, i és que si feu anar a les populars aplicacions d'Office, és a dir, un Word, un Excel, un Outlook, un PowerPoint, un Access, etc., doncs les podreu continuar fent servir almenys fins a l'any 2020 donant suport.
Benvinguda sigui aquesta mesura, no, Jordi?
Sí.
Vinga, anem a parlar de videojocs. Comencem parlant de Nintendo. La gent de Nintendo ho veuen vindre força bé, pels pròxims mesos.
Sí, diguem que s'espera, ja es poden fer reserves de la nova Nintendo Switch. Es posarà a la venda el 5 de juny i la companyia ja ha compartit la previsió de ventes inicial que té, en funció també d'uns estudis que fan i de les reserves que tenen.
Uh-huh. Bueno, i del hype, no?, que hi hagi per internet, suposo també, a vegades la gent parla molt, jo me la compraré, però suposo que això també porta a fer aquests estudis.
Sí, recordem que el preu és elevat, d'aquesta Nintendo Switch 2, però bé, sembla ser que, com diu l'Oriol, hi ha força hype i la gent l'espera amb ganes i se la volen comprar. La previsió és d'uns 15 milions d'unitats venudes el primer any, que s'assembla molt a la xifra que es va aconseguir amb la primera Nintendo Switch, on es va arribar als 14,86 milions de ventes.
Doncs veurem què tal, perquè recordem que Nintendo també aquests últims dies ha estat dient que potser hauria fins i tot de modificar el preu i encara fer-la més cara pel tema dels aranzels. Ara sembla que ve un respir.
Sí.
Això pot animar les vendes, que no hagin de pujar encara molt més el preu. D'una consola que encara no se sap exactament tot per això.
Sí, d'entrada sabem que serà molt més potenta que una Nintendo Switch, que possiblement portarà una pantalla de 7,9 polzades, Full HD, 120 Hz, HDR, 256 d'emmagatzematge, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, entre moltes altres característiques, però no ho sabem del segur.
Doncs ja veieu que tampoc té el més top del top, l'últim de l'últim, però és un salt bastant endavant respecte
sí,
a l'anterior.
Sí, sí.
Uh-huh. Us agradaria jugar amb un creuament entre Star Wars i el Destiny? Doncs sembla que podria ser possible,
Sí, això ho està preparant la companyia de Destiny, que és Bungle, i està preparant un Destiny 2, no serà el 3, de moment ens quedem al 2, com una espècie d'expansió, que s'anomenarà els Desertors i bàsicament portarà protagonistes o personatges de la saga Star Wars.
Doncs una col·laboració força original i força singular, per un joc.
Sí, sí. Així ho ha revelat la companyia i fins i tot ens ha ficat ja un tràiler, vull dir que està avançat el tema.
Doncs veurem, a veure si es confirma, i podria ser que fins i tot a finals d'estiu ja hi poguéssim jugar. No voleu esperar a finals de l'estiu per jugar? Cap problema. Nosaltres tenim alguns dels jocs de la setmana. Vinga, comencem, Jordi, a veure què ens portes aquí aquesta desfilada. La primera d'elles s'anomena The Precinct.
Sí, amb aquest nom us parlem d'una ciutat fictícia que se diu Averno City. Ens trobem a l'any 1983, on les bandes callejeres manen als carrers. El nostre pare es remou a la tomba després de la seva mort amb un acte de servei, era un policia. Com a cada cadet graduat, que som nosaltres, tindrem que patrullar els carrers, posar multes i, evidentment, enfrentar-nos amb aquestes bandes callejeres.
Vaja, un joc per fer de policia,
Sí, ni més ni menys.
Policia als anys 80, però als nostàlgics d'aquelles, va ser un gènere cinematogràfic que va donar per molt als anys 80, el tema policial, les bandes de carrer i tot això.
Sí, sí, realment l'ambientació i tot del joc està xula, vull dir, molt recomanable per a PC, PlayStation 5 i també Xbox Series. Aquest, The Precinct.
A més, pel qui es pensi que només seran a carrer, no? Veiem que hi ha persecucions a peu, però també en cotxe, en helicòpter. Vaja, serà un joc distret. Un joc que teníem, com deies, Jordi, per a PC, per a PlayStation 5 i per a Xbox. The Precinct. El següent, el nom ja ho diu tot, s'anomena Tiebreak.
Sí, tot i això el trobem el nom curiós, no?, per parlar del joc oficial de l'ATP. Uh-huh. I del Women's Tour, i del mateix amb dones, del WTA.
Uh-huh. Doncs, de què va aquest joc? Ja és un joc oficial, com diem, de la TP Tour,
Sí, bàsicament és un joc de tennis on podrem escollir 120 tenistes masculins i també tots els de les sèries WTA femenins, més de 90.
Doncs, si us agrada el tennis, no pot faltar dins del vostre catàleg aquest joc que, a més, tenim amb tots els tornejos oficials i, a més, hi ha fins i tot, veiem, un mode de crear estadis, per si algú es vol fer personalitzat, això.
Sí, sí, un joc de tennis molt recomanable.
El tenim, a més, per moltes plataformes.
Sí, totes, pràcticament, des de PC, Nintendo Switch, totes les PlayStations, també les Xbox.
I una altra de les propostes és el Doom, The Dark Age.
Sí, us parlem del joc de la setmana, per dir-ho d'alguna manera, no? Del videojoc estrella, d'una nova entrega del popular Doom, aquest shooter on trobarem no només personatges humans, sinó multitud de dimonis que intentaran acabar amb nosaltres.
Doncs Doom, un nom amb noms propis d'aquesta saga que arriba amb, bueno, nova versió.
Sí, es situa amb el que s'anomena Dark Age, no, les edats fosques, i bàsicament, o els segles foscos, no, perquè el Doom es va carregar, bueno, diguem que amb aquesta nova prequela del reinici de la saga Doom, promet la mateixa violència, frenetisme i dificultat que en els seus lliuraments anteriors. Però ja trobarem alguna cosa nova. Bàsicament, l'Slayer té un escut, el protagonista. Una cosa que no havíem pogut disfrutar amb anteriors entregues del Doom.
Doncs ja ho sabeu, si sou fanàtics del Doom, no us podeu perdre aquesta nova entrega Doom de Dark Age, un joc que tenim també per a diverses plataformes.
Sí, per a PC, PlayStation i Xbox.
I finalment l'última nostra proposta, o l'última proposta nostra per aquesta setmana, Capcom Fighting Collection 2.
Sí, ja només pel nom, no? Segur que estem parlant d'un joc de lluita clàssic, no? Dels personatges de Capcom, i bàsicament és una col·lecció on trobarem multituds dels jocs estrelles de lluita de Capcom. Per tant, trobarem el Capcom Fighting Evolution, el Street Fighter, el Alpha 3, el Power Stone, el Power Stone 2, el Project Justice, el Plasma Sword i el Nightmare of Blizzen.
Vaja, un bon
catàleg,
un bon catàleg, Capcom versus SNK. O sigui, tenim tota la... Per als nostàlgics dels jocs de lluita, i és de la milloret aquí, eh?
Sí, sí, sens dubte. Jocs de lluita amb 2D, plans bàsics, però superentretinguts.
Doncs, a més, aquest fet de que siguin bàsics, com diem, no?, amb 2D, ens porten a que també estiguin disponibles per qualsevol tipus de plataforma, com qui diu, eh?
Sí, des de PC, Nintendo Switch i totes les PlayStations i les Xbox.
Doncs aquestes són les nostres propostes per aquesta setmana. Així tot, sempre dins de la secció de videojocs, ens agrada tindre l'ull tirat amb una pròxima estrena. Jordi, tenim alguna estrena important en els propers mesos?
Sí, us parlem d'un nou videojoc que sortirà d'aquí molt poquet i és la quarta entrega del Borderlands.
Borderlands 4, o nova proposta d'aquest gran videojoc que, com sempre diem, si han arribat a la quarta entrega, alguna cosa deuen fer bé.
Sí, recordem que aquest videojoc, que fins i tot han pogut veure alguna pel·lícula, no? Pues, és un joc d'acció, és un shooter, bàsicament basat en ciència-ficció espacial i també amb tocs d'humor.
Vaja, que ens hem de... Som una espècie com de buscadors de tresors, no?
Sí, som com una espècie de buscadors de tresors i, bàsicament, diguem que tots els Borderlands es caracteritzen per ser shooters amb multitud d'armes molt diferents, molt variades, també multitud de personatges alienígenes, estranys, i també, bueno, bàsicament es tracta de destruir tot el que sense tanso.
Uh-huh. La qüestió és que la missió surti endavant, a base de destruir tot el que trobem. Un joc que ens ha de vindre, però encara no tenim aquí, eh? Un joc que encara ho hem d'esperar una miqueta, Jordi, una miqueta bastant.
Sí, i segurament fins passat l'estiu no el tindrem, però, bueno, és un Borderlands 4 que promet força.
Doncs n'estarem al cas i quan sapiguem més ho explicarem, i si més no, segur que serà, possiblement serà un dels jocs de la setmana quan surt. Doncs aquesta és la nostra pròxima estrena i amb ella arribem al final del programa, que dediquem, com sempre, al final, el minut final, a recordar-vos que tenim en marxa el tema del concurs. Jordi, explica'ns una mica, perquè abans hem dit que prestéssiu atenció quan parlem d'un cert tema i no era en va, això.
Sí, el concurs us preguntàvem quin és l'any del 20è aniversari d'iPhone.
I han dit que aviat, un any concretament, volien treure un iPhone especial per celebrar aquest aniversari. Si heu estat el cas de tot plegat, ja tindreu la resposta. Fixa't que, o sigui, és una pregunta que ja vam plantejar fa unes setmanes, però de tant en tant us anem recordant, fins i tot hi ha notícies que ho recorden, o sigui, és una cosa que està a l'ordre del dia. Teniu les quatre opcions.
Sí, 2007, 2003, 2025 i 2027.
Doncs ja ho sabeu. Aneu a la pàgina web de Coms Online, que és www.comsonline.com, i deixeu la vostra participació. I bueno, a veure si teniu sort i us toca el premi. Doncs amb això ara sí, posem ja el punt i final al programa d'aquesta setmana. Jordi, ens trobem la setmana que ve amb més continguts.
Fins la setmana que ve.
Adéu-siau a tothom.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.